Deportes.
COPE Menorca. Estar informado.
Són les 3:20. Bones tardes i benvinguts un dia més en els esports de COPE. Esports en els que abarcarà gran part dels començaments del món del futbol i l'espectacular final de la tercera divisió per als dos nostres representants, tant el Penya Ciutadella com el Mercadal. Tots dos van guanyar aquest de setmana, tots dos segueixen ferms amb els seus objectius i per això escoltarem el que mos deien Pere Vedell des del municipal de Sant Marçal i també m'ho anirem fins al Mercadal per xerrar en directe amb en Luis Lozano, autor del gol d'aquest diumenge per al Mercadal. I mica en mica s'omple sa pica en Pep Llorenç, entrenador de la Barca de Menorca, està fent feina per composar sa plantilla 2016-2017 del primer equip del Club Voleibol Ciutadella. Té ja confirmades ses continuïtats de Nelly Gené, de Maria Jofre i de Rosalia Alonso. Xerrarem amb en Pep Llorenç perquè mos digui com van la resta de renovacions. I cap de setmana molt profitós per al món de les arts marcials menorquines. Un jove karateka ciutadellenc, en Julen Triay, es penjava la medalla d'or en el campionat d'Espanya celebrat a Terres Murcianes. M'ho anirem en directe fins a les instal·lacions de Físics Ciutadella per xerrar amb en Jesús Triay, amb en Xuto, que és el director tècnic de l'entitat i a la vegada és son pare d'en Julen. I és la segona part del programa d'avui, junt amb Tita Llorenç i en Pepe Caballero. Avui toca xerrar de motor, concretament del pilot maonès Jordi Cavaller, resident a Barcelona i que ha acabat aquest passat 2015, segon classificat en el Campionat de Catalunya de Resistència. Xerrarem amb en Jordi Cavaller, que mos conti com es presenta aquest 2016.
Madames, mademoiselle et messieurs, com a cloenda de la tercera setmana del teatre, aquest dimecres l'Ajuntament de l'Aior es complau a oferir en obert l'espectacle teatral complet Monsieur Parfum a cel obert cap a les 17:30 a sa plaça. No t'ho perdis, aquest dimecres el teatre ens sorprèn al carrer. Monsieur Parfum fa bona olor. Ajuntament de l'Aior.
Deportes.
COPE Menorca. Estar informado.
Com dèiem, van anar molt bé les coses aquest cap de setmana, tant per a la Penya Ciutadella com per a la Mercadal. L'equip ciutadellenc, que es dissabte guanyava 4-1 en el municipal de Sant Marçal contra el Campos i d'aquesta manera sumava 3 punts vitals de cara a sa permanència. I això que es va avançar al Campos 0-1, però després, tot d'una, en els 2 minuts, en Llonga empatava i en Pule i en Enric, abans dels descans, i en Gomila, juvenil Gomila, a la segona part posaven un 4-1 que col·loquen el Penya amb 38 punts. D'aquesta manera es manté a 5 punts de diferència respecte al quart per sa cua, que és el Molinar. Sempre tenint en compte que és més que probable que el Llosetense perdi sa categoria a segona divisió. Bé, anem a escoltar el que mos deia en peu de gespa en Pere Vedell just acabar aquest partit.
Sí, i encadenant l'empate, fèiem un bo empate de platges, guanyant avui, són 38 punts, nosaltres ho sabíem, ja ho veus tu. Estirar moltíssim de casa per fer una convocatòria, són 38 punts, queden 6 punts a jugar a fora, amb el Rolet i a fer violència, i el Sóller aquí dintre, bueno, està dins la nostra mà. El que hagués estat un drama, si t'havessis perdut a platja i avui no guanyaves aquí dintre, imagina't, en el platja el posaves dins la pomada i després tu tenies d'anar a cercar punts a Mallorca. Estem dintre els nostres nombres, jo ho havia dit aquest any, abans hi podíem fer 40 punts, estem en 38, en queden 9 a jugar, estem en la línia, sí, es nota, nosaltres, la veritat, podem recuperar en José, per exemple, ha estat llarg, però nosaltres l'estil en cervical d'en José Enric ens va marcar moltíssim, però llavors avui hem tingut un altre recurs de poder adelantar en Raül en mig descans, que ens dona aquesta experiència i aquesta seguretat de les joves, i bueno, és el que dèiem, era la feina d'aquest any, jo considero que la feina d'aquest any era en els jugadors aquests joves que han debutat, un altre jugador que torna a debutar avui en Gomila, jugant amb tres juvenils, i vull dir que que és això, era passar aquest any, és passar aquest any perquè aquests jugadors facin 20 partits de la categoria i vagin foguejant. Jo em sembla que, bueno, que si podem salvar aquest any, que em sembla que sí, honradament, és tot el que la feina que hem fet aquest any, l'any que ve el Penya el trobarà amb els joves que han tingut de tenir molta participació en moments puntuals complicats, perquè, bueno, això és una categoria de molt d'homos, eh? Ja ho veig, els equips són molt físics, bueno, estem sent ells contents, la veritat és que, la veritat, jo estic molt content perquè, bueno, crec que li ha entrat un rendiment a la plantilla, de tot el que teníem en plantilla, crec que li ha entrat moltíssim de rendiment.
L'equip, a més, ha demostrat caràcter després del gol en contra, que no era fàcil, no tenint en compte, a més, la joventut de l'equip. No?
Sí, són aquestes coses. De la mateixa manera que nosaltres, o sigui, jo, en l'aspecte psíquic de que un entrenador el que té de transmitir és el que més m'ha molestat quan el Montuïri, a part de la derrota, és que a l'equip li va faltar pigada, li va faltar un pot d'autoestima, li va faltar, m'entens que t'ho vull dir, van de ballar molt prestes braços, i un equip que lluita per salvar la discret seva, clar, que es posin 0-2. Clar, és el que havien ratllat tota la setmana. Per joves que siguem en aquesta categoria, t'has d'anar espavilant minut a minut, perquè si no està falta cosa. I és el que passava, ens hem fet el 0-1, que ha estat una jugada aïllada, perquè està un sac davant d'un rebot, però l'equip, ja ho veus, s'ha partit per endavant i ho ha solucionat la primera part, que és el que no van fer contra el Montuïri, saps? Contra el Montuïri, la pressió d'anar baix en els joves m'ho va fer mal avui. Si ho he vist l'equip, ja t'ho dic, molt més desparpajo, laterals que s'anaven, en Dani que s'anava, el porter que sortia i blocava dalt, un porter que ja t'ho dic, que em sembla que aquest fiel l'any que ve, bueno, no sé, ojalà el tinguem, perquè no crec que n'hi hagi molts de porters a nivell nacional, eh? Que tercera divisió, que són categories tan fortes, segon any de categoria juvenil, que jugui 28 partits i aturant de la manera que atura. Vull dir que és això, és compendi de tot això, saps? I clar, jo t'ho dic, nosaltres hem intentat ajuntar això, sobretot, saps? Jo he estat una de les meves prioritats. Quan han tingut en Turbano, en Capó i en José, juntament amb en Llonga, que en Llonga m'ho ha donat un any extraordinari. Jo em sembla que en Llonga és el jugador revelació de la categoria, eh? La veritat, dona tot, allà on te'l posis, i el que més, els joves tenen d'anar seguint les seves pautes i les seves feines, i donant això, dosis d'ombria dintre competició dura, jo t'ho dic. Estic molt content i molt orgullós de tots ells, eh?
Molt bé.
Gràcies.
Seguim endavant, seguim xerrant de la tercera divisió, perquè, com dèiem, el Mercadal s'ha col·locat quart ja a la classificació després de la seva victòria per 0-1 en el camp de l'Alaró aquest passat cap de setmana. L'equip que entrenen en Lluís Vidal, contra tots pronòstics, s'ha col·locat en zona de playoff a manca de 3 jornades i depèn d'ell mateix per aconseguir, per repetir la gesta de l'any passat de jugar el playoff d'ascens a la segona divisió B. Va bastar un solitari gol d'en Luis Lozano per tornar amb els 3 punts. Una victòria que, com dèiem, fa que superin ja la classificació en la constància d'Inca. Precisament per xerrar de com va aquest Mercadal, tenim en nosaltres ara en els artífexs del gol de diumenge passat, en el Luis Lozano. Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes que nada, me imagino que siempre es bonito marcar, pero si encima el gol que marcas supone la victoria y supone meterse cuarto, pues más valor tiene aún, ¿no?
Sí, siempre le gusta a uno meter el gol, siempre disfruta uno metiendo el gol, pero claro, no era lo que todavía... No nos metías directamente en el playoff, pero bueno, si nos dio 3 puntos en este caso, y nada, muy contento, muy contento.
Vale, bueno, Luis, en cualquier caso, vaya metamorfosis que ha sufrido el Mercadal, ¿no?, en estos últimos meses.
Sí, tuvimos una época más mala en el primer mes de enero y en Navidad, y nada, ahora se han dado resultados, el equipo sigue trabajando y mira, el que nadie contaba con nosotros, aquí estamos dando guerra todavía.
Sí, sí. Luis, la palabra maldita esta, la dichosa presión esta, un poco es lo que se habla en pie de calle, ¿no? Que pareció que fue que el Mercadal dejó de... Bueno, el Mercadal o el entorno del Mercadal o los medios se dejó de hablar de tener que estar en los playoffs de segunda B y de golpe fue empezar a sacar resultados y a ir para adelante.
Eso parece, pero a veces pienso que es casualidad porque... Yo dentro del equipo a la gente la he visto siempre con las mismas ganas y con la ambición de querer ganar. Pero bueno, sí ha dado la casualidad de esa de que cuando ya parecía que dábamos los playoffs por imposibles, pues ha empezado a darse resultados, nosotros hemos seguido ganando y mira dónde nos hemos colocado.
Sí, sí.
Falta tres jornadas.
Muy bien. ¿Palpas en el vestuario del Mercadal, palpas convencimiento o seguridad de que esto se sacará hacia adelante o no?
No, ya estamos ahí, obviamente, ya que estamos metidos, no queremos dejarlo pasar, pero hace ya un mes y medio que nos planteamos que el objetivo era quedar entre los ocho primeros, hacer quinto, sexto. Ahora, desde mi punto de vista, con todas las cosas que hemos tenido, que no han sido, hemos tenido muchos baches, muchas complicaciones, no nos hemos podido reforzar el mercado de invierno, bajas, la plantilla corta, pues desde mi punto de vista no te planteas ser cuarto de hace tiempo, sino que ser cuarto sería un mérito increíble y un premio enorme.
Muy bien. Nada, por último, Luis, bueno, la semana pasada se renovó a Luis Vidal y un poco ya salió el presidente Pablo Prieto en una declaración de intenciones de cara ya al próximo curso, de que se quería menorquinizar un poquito a 100% la plantilla. No sé, las ilusiones de... Sé que estáis metidos de lleno ahora en la temporada presente aún, pero las ilusiones de Luis Lozano serían las de, si llega el caso, poder seguir en Mercadal o no.
Sí, bueno, yo estoy muy contento. A mí, en principio, no me importaría seguir otro año más o los años que se diera el caso. Pero, claro, es pronto aún, no se sabe. Y, claro, son cosas que hay que hablarlas de cara a la temporada que viene. Pero, por mi parte, yo estoy aquí contentísimo. Y ya se está dando una temporada muy buena que no nos esperábamos hace un tiempo. Y nada, deportivamente y socialmente muy contento con todo el entorno.
Muy bien, pues Luis Lozano, jugador de la Mercadal, gracias y suerte este fin de semana con San Rafael.
Muchas gracias.
Adeu. Res, anem a canviar d'esport ara i anem a xerrar de voleibol perquè en Pep Llorenç, entrenador del primer equip del Club Voleibol Ciutadella de la Superliga Femenina, està fent feina ja amb la composició del futur Abarca de Menorca 2016-2017. De moment hi ha confirmades les renovacions de les dues lliures de l'equip, en Nelly Gené i na Maria Jofre, i també de la central Rosalia Alonso, una de les jugadores que major rendiment ha donat enguany a la plantilla. Per contra, són segures ja, de moment, de les marxes de les dues col·locadores, d'Anna Maria Larracoetxea i de la nord-americana Rachel Klein, com també de la central Irene Cano, que com l'any passat, per motius professionals, de moment no podrà renovar. Per saber el que passarà o el que pot passar amb la resta de jugadores de l'actual plantilla o de cara a futurs fitxatges, tenim en Alus ara en directe a l'entrenador de l'Club Voleibol a Ciutadella. Pep Llorenç, molt bones tardes.
Bones tardes.
Bueno, què tens més feina? Ara que ja heu acabat o antes d'acabar? Què tens més feina? Preparar un partit o preparar un equip?
No sé si m'has preparat un partit. No sé si quedo més feina o no, però ara t'he dit que no sé si m'has preparat un partit, sens dubte, vamos.
Molt bé. Res, Beb, la primera reflexió que mos ven escapa és quan va acabar la temporada vas dir que la teua il·lusió, la teua eixa del club, seria la de poder mantenir el gruix, la columna vertebral de lo que seria la plantilla de la temporada passada. Però, bueno, de moment ja s'han trastocat una mica els plans, no? El fet de que na Irene Cano, com l'any passat, hagi dit que no pot seguir i s'adeu inesperat d'anar Maria Larracoetxea ja t'obliga tal vegada a canviar una mica el de plantejament, no?
Un poc sí. Sobretot te va anir Irene més esperat, no? Perquè al final fiquen altres centrals, substituir una posició de set que diuen habitualment no seria significatiu. El col·locador ja és més significatiu. Però, bueno, quan xerres de dos possibles canvis, seria un percentatge de renovació alt, crec, perquè quan s'han de renovar una plantilla ja saben que no la renovaràs al 100%. Però jo crec que seria fins i tot crear quatre, repetiguessin quatre del que ha estat el nostre set d'aquesta temporada, crec que seria encara un concepte més de renovació, més de continuïtat.
Sí.
Aquí d'aquí, jo crec que es decanta la balança més cap a que és un gran canvi.
Sí.
Ara mateix tenim dues jugadores confirmades d'aquest perfil d'aquí que cercam, no? En Nelly i en Rosalía.
Sí.
Bueno, hem de veure què passa amb Sara i Nevea, i després en comptes de Brun. Jo crec que les tres ens marcarem, ens acabaran de marcar exactament quina línia duim, més de renovació, sí, total, o més de continuïtat.
Molt bé, Nassar Esteban, bueno, ja me vas dir que esperaves la resposta dins aquests pròxims dies, que eres positiu. La gran pregunta que mos feim tots, en Raquel Brun, l'estrella de l'equip, tens bones sensacions? Ja li heu posat l'oferta de renovació damunt la taula? Com ho paupes? Què pot passar?
Jo crec que està, sincerament, crec que està un 50%.
Ja. No ho veus tan bé com l'any passat, a la vegada, no?
No.
Evidentment.
Sí, clar, evidentment que no.
Ja.
Jo crec que està molt... Dependrà... Jo crec que al final depèn de les voluntats d'un dos equips que són els que li poden oferir alguna cosa millor, no? Però no depèn tampoc, jo no crec que quan es xerra de molt d'equips, jo tampoc ho crec així. Jo crec que o vull pensar, o és una opinió molt personal, que no mos pot canviar per molts equips.
Yeah.
Clar que nosaltres no som un equip punter ara mateix de Superliga, però...
Però ell ha estat bé aquí.
Tampoc crec, sí, jo crec que per anar a un equip similar dut que ho faci.
Yeah.
Per tant, quan xerram de millora, jo crec que dependrà un poc realment de si és dos o tres equips de dalt que la poden fitxar econòmicament, realment la volen o no.
Mm-hmm.
És el meu dubte, perquè també aquí hi ha una cosa que també és que estan dalt perquè tenen jugadors de la seva posició que estan jugant molt bé. Per exemple, un Aris, tenen Janine Sandel, tenen Noelia Sánchez, jugadores molt importants que han estat claus per arribar a la final,
sí.
Quan xerren de l'Aro, una jugadora argentina, una Western Guard, que jo crec que serà una de les sorpreses de la temporada, no Rocío. Bueno, jo crec que també, si és per fitxar de Bruna, mollen jugadores importants.
Clar. Molt bé, idò. Seguirem molt atents, evidentment, del que surt a l'esquina es mercat, tant de la Superliga com, evidentment, i concretament, de la Barca de Menorca. Pep Llorenç, gràcies i fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Adéu. Res, seguim endavant. Toca xerrar ara del món d'escarate, perquè aquest cap de setmana ha donat molt bones notícies en aquest art marcial menorquí. I és que la jove karateca de la Física Ciutadella, Julen Triay, es penjava la medalla d'or del Campionat d'Espanya de Karate, celebrat aquest passat dissabte i diumenge en el Palacio de los Deportes de Múrcia. Un Julen Triay que va haver de fer front a una nacional 2016 força complicat, es va haver d'enfrontar a lluitadors de molta qualitat, però tot i els seus 13 anys, en Julen Triay se'n va sobresortir amb la seua. Ja a la gran final es va enfrontar precisament contra Sei Vicenç, company seu a la selecció balear, Lluís, i després d'acabar amb empat va ser l'àrbitre que va decidir donar aquesta victòria a en Julen Triay. Per tant, a tercer or amb la història dels Físics a Ciutadella a un campionat d'Espanya després dels sembrats anteriorment, precisament per el germà d'en Julen, en Jesús, i també per en Dani Pérez. Per xerrar d'aquest or aconseguit a Múrcia per en Julen Triay, tenim en l'usar en directe a les instal·lacions dels Físics a Ciutadella i en ple entrenament en el director tècnic i a la vegada pare d'en Julen, en Jesús a Triay. Jesús, molt bones tardes.
Hola, molt bones tardes.
Bueno, Jesús, espectacular, no?, el cap de setmana que t'ha Múrcia.
Sí, impressionant. Hem aconseguit el màxim que pot aconseguir un jove karateka en aquestes edats, perquè més enllà d'aquí ja no hi ha.
Bueno...
Campionat d'Espanya, no hi ha més. Sí que el màxim que es pot aconseguir.
Sí, sí. Bueno, veig que fas els alons, eh?
Sí.
Es veu que t'hem emplomat a un entrenament.
Sí, sí, hi ha que dedicar un poc de temps per un mateix, també.
Molt bé. Raig Jesús, quina creus que ha estat la clau d'aquest èxit d'en Julen en el Campionat d'Espanya? Perquè, evidentment, penjar-se una medalla d'or a un país com Espanya, que els darrers anys ha anat molta més en el món del karate, aquí hi ha d'haver molta feina darrere, no?
Bueno, sí, sí, estem fent d'entrenament diari, i el que requereix és molt d'esforç, dedicació, hi ha que entrenar dissabtes, diumenges, si fa falta, i bueno, i duim tot l'any preparant aquest campionat estratègicament i tècnicament molta feina, i al final hem aconseguit el resultat que cercàvem, l'objectiu s'ha aconseguit, finalment. Sí, sí.
Molt bé, bueno, Julen té 13 anys només, li queda tot un futur per endavant. Creus que el camí que es du amb ell és correcte?
Sí, sí, sí. No hi ha que apretar en aquesta edat, sinó hem d'apretar més de la compte. Sí que no pot relaxar ni un pèl, no pot relaxar perquè tots els karateques amb l'esperit competitiu volen aquest títol. I si tu afluixes, si un mateix afluixa, pues els altres et passen per damunt. Això és evident, no es pot davallar. Perquè, clar, hem de tenir, com a entrenadors, hem de saber el límit de cada esportista fins on arribar.
Yeah.
A vegades, quan t'apretes més de la compte, pues, la cosa peta, i, o per abandono, o per lesions, o per el que sigui, pues, ja que s'ha moderat.
Molt bé.
En el punt correcte.
Vale. Molt bé, idò. Jesús Triay, en directe des de les instal·lacions dels físics a Ciutadella. Gràcies i, bueno, jo seguim amb aquests èxits.
Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu. Molt bé, 4:20, anem a començar la tertúlia d'avui, anem a començar a xerrar un poquet des cap de setmana i després, d'aquí 5 minutets o un poquet més, tindrem en Nolos en directe des de via telefònica, des de Barcelona, en el pilot de motos Jordi Cavaller, un pilot nascut a Mahó fa 39 anys i que comença a donar molt que xerrar, sobretot en el Campionat de Catalunya de Resistència. Primer, però, anem a repassar el cap de setmana, saludem els nostres tertulians, Tita Llull, Llorenç, molt bones tardes.
Bones tardes.
I Pepe Caballero, bones tardes.
Bones tardes.
Bona tarda, Pepe, començaríem xerrant amb el darrer, perquè ara el darrer, que quan en Jesús Triay xerrava de que no s'ha d'apretar massa els perns, t'he vist que feies molt d'escapades, tu, una mica se't secret, no? És a dir, no mos podem adormir, s'ha de fer una feina extra, s'ha de fer molta feina per arribar a aconseguir una medalla d'or, però també en aquestes edats apretar molt també és perillós, no?
La base principal, creo, de un deportista o del entrenador es crear ilusión en el deportista. Por lo tanto, no se puede pasar, pero tampoco quitar. Es un nivel que tiene que ir como si jugara con la mano izquierda y la mano derecha. Porque puede venir una desilusión, una desgana y también el no verse valorado y perder toda la ilusión que ha conseguido para llegar a un logro tan importante, echarlo a perder todo.
Tita, hi ha hagut molta gent, no?, que ha quedat pel camí i moltes vegades, tal vegada per s'entorn en propi, molta gent, bueno, gent, alotes, que en el seu moment, a la disciplina que fos, que prometien molt, però que tal vegada per un excés de pressió de s'entorn o per un excés de responsabilitats, pues, han acabat amb no res, i això també s'ha de cuidar molt, no?
Sí, la veritat és que sí. Bé, jo primer volia felicitar tant en Julen.
O ja serra.
Sí, estic un poc tocada.
Però com que n'edes quan no toca.
Bé, toca va ser més una corrent d'aire que res. Però,
justament.
Bueno,
felicitar son pare i en Julen per la feina ben feta. I sí que s'ha de cuidar molt i molt tot això que deia mantes i més en aquesta edat. Perquè, bueno, és una edat un poc crítica. I a vegades, pues, què passa? Que si es fas fer més feina de la que toca, o, bueno, o simplement es distreuen amb altres coses, pues, hi ha que vigilar molt.
Ja. Anem a xerrar de tercera divisió. Pepe, qui m'ho havia de dir que en aquestes alçades estiguéssim xerrant demà en aquestes tres jornades de que el Mercadal depèn d'ell mateix per aconseguir novament de jugar a play-off de Sens?
Teniendo en cuenta el calendario que tiene el Mercadal, depende de sí mismo, pero claro, yo he mirado la clasificación, el próximo partido en su casa es un arma de doble filo,
porque
el San Rafael ni entra ni sale, pero estos equipos son los más peligrosos, más cuando van a conseguir el objetivo. Después el otro partido que tiene siguiente es en Montuiri. También, pero se puede dar la circunstancia que en Montuiri con un empate le puede bastar, porque también hay que tener en cuenta que los equipos perseguidores del, el único que le puede inquietar un poco es el Constancia, pero el Constancia tiene un partido clave que es el último en el campo del Peña Deportiva, que ese puede definir, pero yo creo que el Mercadal tiene que ir al último partido ya como clasificado de cuarto.
I el Peña Ciutadella, que va donar una passa de gegant, però que bé, li queden tres partits, ha de seguir sumant puntets.
Sí, ahora mismo el próximo partido que juega en Canal Molinar es decisivo para,
no ha de perdre.
Para cuanto la tranquilidad. Puede perder, pero claro, entra en una dinámica después de resultados adversos o a favor que le puede complicar la clasificación.
Molt bé, Tita, també xerrat, acabam d'escoltar en Beb Llorenç xerrar sobre sa futura composició de sa plantilla. Clar, en aquests moments el que mos demanem tots és què pot succeir amb na Raquel Brun, i una miqueta de vegada sa reflexió seria: tu en el cas de na Raquel Brun, què faries? És a dir, per una banda és una jugadora que ja du dos anys que et sa millor, que marca diferències i en guany més que mai, en guany ha donat un pas un pas endavant en quant a agafar responsabilitats, en quant a ser líder de l'equip. No sé, sembla com que ja ho tingui, la sensació és que t'abans, com que ja ho tingui tot fet aquí i que hagi d'anar a un puesto una mica més gros, tu què faries, això? O per altra banda dir, mira, a Menorca estic bé, estic còmode, a Menorca m'agrada, a més som líder de l'equip, no... Tu, cap on t'optaries, tu, per exemple?
Bueno, és un poc complicat això, però quan ells té ara ella?
23, és molt jove.
És molt jove, jo trobo que hi ha altres portes i podria provar sort.
Sí.
Un inciso. Lo que ha dicho en Bel Lloren es santa palabra. Si tiene que fichar por un equipo de los tres primeros, el puesto de esta jugadora está bastante mejor colocado. Sí. Para, yo creo, y siempre lo dije a mitad de temporada o antes de final de temporada, que esta jugadora le convendría más jugar una temporada más en Ciudadela, siendo como sigue siendo la líder,
y de eso
consagraría que la próxima temporada ya podría ir con solvencia a un equipo grande.
Per cert, xerrant de voleibol, han de fer un apunt, i és que la jugadora de Ciutadella, Alba Cardona, que ha passat cap de setmana, va aconseguir 700 a la Superliga Femenina 1 amb el Sant Cugat, havien de guanyar 3-0 o 3-1 en el Torre la Vega, van guanyar, i per tant en Alba Cardona, que ja havia jugat a la Superliga tant amb la Valeriana Vallès com també amb el propi Sant Cugat, en Alba Cardona, que torna a sa màxima categoria de la voleibol espanyola. Anaves a dir cosa, Tita?
No, bueno, que també que sí que es va que té un Pepe, però és que en un any poden passar moltes coses i, bueno, jo no ho sé, la veritat és que és un dilema, perquè sí que es veu que aquí té un puesto privilegiat i podria se'n podia aprofitar de això, però no ho saps mai.
De cara a la competició de l'any que viene, de com serà el ojo observador de tots els equips puntero, si ella coge la rienda del equipo y destaca en todos los partidos, y todos los partidos son básicos en cuanto a victorias o a un buen rendimiento, eso se tiene en cuenta para la próxima temporada.
Bé, tot depèn de les ofertes que pugui tenir, també.
También.
Molt bé, seguirem atents, evidentment, del que pugui succeir. Ara sí que m'anem cap a via telefònica, cap a Barcelona, perquè tenim en nosaltres ara en directe en el pilot de Mahó, de 39 anys, Jordi Cavaller Allès, qui aquests darrers anys el seu nom ha començat a agafar força dins el món, sobretot del campionat de Catalunya, de Supermotard, com també dins el món del campionat de Catalunya, tant de resistència com també de les 24 hores que s'han anat celebrant aquests anys a Montmeló. Un Jordi Cavaller, en el que per primera vegada tenim en nosaltres aquí a Cope Menorca. Jordi Cavaller, molt bones tardes.
Hola, bona tarda, com va tot?
Molt bé, molt bé. Compte-mos, com es presenta, Jordi, aquest 2016, aquesta nova temporada?
Bé, hem començat ja fent una carrera de resistència, del català de resistència a 3 hores, que va anar bastant bé, sincerament. També tot una mica decidit per l'últim moment, a veure què fèiem, a veure què no fèiem, i a vegades les coses van així. Al final van decidir córrer en producció 1000, amb una FBR 1000 que ha posat un company dels 3 que correm, som 3 pilots, i bé, vam presentar en aquesta carrera, diguem, bueno, anem a provar a veure què tal, i bé, vam fer segons, i molt contents, de veritat.
Molt bé.
La pròxima cursa al Carràs, el 29 del mes que ve que entram, i bueno, amb ganes també, que fos bé.
Molt bé. Expliquem-nos, Jordi, una miqueta, què vol dir aquest vot que heu donat ara a producció 1000? Contem-nos una mica, què suposa això?
Bueno, en principi ja fa uns anys que hem fet les 24 hores amb l'equip aquest d'ECR, amb el que correm aquí de Barcelona, i l'han fet amb els Top 600, que han anat bastant bé, el 2012 van guanyar, el 13 un pilot va caure, van remuntar la moto i van sortir avaries per la nit i van plegar. El 2013 va ser una mica més dolent amb aquest aspecte. I el 14 van retornar amb més forces i van tornar a guanyar els Top 600. I el 15 van fer segons. I bueno, ja estàvem una mica en ganes de pujar, no?, a categoria 1000, on hi ha una mica més de nivell i corre el Suzuki català, l'equip del Folk, venen equips del Mundial, Honda Racing, Suzuki Racing van vindre l'any passat també, i bueno, intentar estar allà davant, no?, perquè amb la 600 de la General inclús hem quedat el 14 o el 15 de 50 i pico de motos,
sí, sí.
Està bastant bé. Si amb una 1000 aconseguim, l'objectiu està entre els 10 primers i de la categoria Superbikes, que seria el que faríem nosaltres, intentar estar entre els 3, 4, 5 primers seria un èxit, sincerament. I és per això. Ja vaig entrenant una miqueta amb una 1000 i acostumant-me una miqueta més a la potència d'aquesta moto que amb una 600. Clar, hi ha una diferència,
clar,
bastant gran.
Evidentment.
Hola, Jordi, jo som de Tita.
Hola.
Hola. A Barcelona hi vas anar tu per feina? Ja fa uns quants anys que hi ets, hi vas anar,
sí,
per feina, i vas anar per temes ja de moto?
Bueno, en principi vam venir per tema d'estudis, bé, la que era la meva parella per aquells entonces, i bueno, jo també em aficionat a fer circuit i a motos de carretera, vaig venir aquí i vaig veure l'oportunitat de fer alguna cosa de córrer. Ja havia vingut des de Menorca amb un quant de moteros allà a fer rodades aquí al circuit de Montmeló o a València, a Cheste, i vaig dir, jo tinc que fer un any de córrer, i vaig fer de broma, com aquell que diu, Campionat de Catalunya de Velocitat, però me va enganxar.
Però tu...
El següent any vaig vendre la moto, vaig comprar una moto millor i vaig fer 2 anys de superesport, lluitant amb pilots que, de nom de Jordi Torres, que estan al Mundial, o el Tito Rabat, he compartit parella amb aquesta gent,
sí, sí.
Els Márquez els he vist des de petits, els Espargaró també, des de petits que els he vist a circuits, i bueno, he anat fent, ho vaig prendre bastant fort, això de Supersport i sèries català, també, el Campionat de Catalunya amb 600, però després ja el tema de peles i tema de patrocinadors, tot això també em va afectar molt, no? I vaig passar una mica més a fer resistència, que és una mica més assequible.
Perquè tu, però, es pot dir que és professional de sa moto, o fas, bueno, altre tipus de feina?
És semiprofessional, soc federat a nivell nacional, espanyol, perquè ho exigeix una llicència federativa, que tens un seguro que et cobreix, no?
Uh-huh.
Són carreres semiprofessionals, les 24 hores de Montmeló són molt conegudes, Campionat de Catalunya de Velocitat, l'altre dia també vaig fer una carrereta, sí, són semiprofessionals, clar.
Uh-huh.
Vaig amb un equip que és professional, Vale, però clar, em fa falta, has de pagar, no? Diuen tant, que aquesta carrera això val tant. Si tens vas i si no, si surt un patrocinador, si tinc alguna cosa o tinc alguna cosa estalviar, doncs vinga, va, m'apunto. I si jo ho dic semiprofessional, perquè no em dedico això, clar.
Molt bé.
Hola, buenas tardes, soy un caballero. Bueno, una pregunta, que la edad que tiene 39 años no es una edad ya un poco delicada.
Un poco delicada encara
de ser una mica... Ara t'han dit bé, ja, no?
Sí, una mica.
No, però per al multiciclismo...
L'altre dia el Rossi va guanyar en 37, eh?
Exacte.
Però per al motociclismo...
Va per la cara, tot.
Però per al multiciclismo és una, no sé... Sí, és no, preferible no. Empezar más joven para ir haciendo experiencia.
Estem molt més limitats i vaig vindre aquí amb 25 anys, o clar, ja comences amb 25, 26 anys, és impossible, has de començar en 3 o 4 anys. Però clar, la limitació també de menor, que he viscut allà,
sí.
Els meus 25 i més anys, tota la meva vida allà, no? Poso sí. 14 o 15
aquí. Aquí en Menorca queda muy limitado en esta competición.
Bueno, la meva, per descomptat de que sí, ¿sabes? Lo que hi ha molta afició ara, Pit Bikes, aquest cap de setmana que es va disputar el campionat de Balears de Pit Bikes, molt bé, hi ha una afició important, no?, motociclisme i moteros també sempre n'hi ha hagut, i ara n'hi ha molt més, ja n'hi ha més que mai. El que passa és que, clar, tenim infraestructures, és que està molt limitat, hi hauria d'haver mínim uns 3-4 circuitits una miqueta aclarits, no?, de dir, vinga, va, els de la Costa Nova, més o menys està bé, però s'haurien de mirar de reformar, sí, sí, o sí. Algo, no sé com està el tema aquest. Perquè,
sí, clar, un circuito de resistència, uno de motocross i otro de velocitat, més o menys.
Bueno, tu, què demanes tu? Tu, què passa a cartes dels Reis?
Motocross està bastant bé, el polígono l'he vist, està molt bé, no? I afició, i d'això també n'hi ha molts. Però el tema asfalt sí que està bastant limitat, ja que dir-ho.
Jordi, bueno, jo no volia treure el tema de l'edat, l'he tret en Pepe, que costi. Però, vam ja carallant d'això, el tema de resistència, que això que passa que, com amb els altres esports, que com més edat tens, millor, o amb el tema de la moto és totalment diferent?
Tal vegada sí, perquè tenim més seny. He comprovat aquests anys a les 24 hores que altres equips que han portat pilots més ràpids, individuals, pilots joves del Campionat d'Espanya de velocitat, o del Campionat Mediterrani de Velocitat, diuen, hòstia, hemos fichado tal Marc Miralles, per exemple, aquí de català, que aquest és bo, sí. Que va venir l'altre dia. Hòstia, el Marc Miralles, hòstia, hem fichat el Marc Miralles. Doncs pues el Marc Miralles, com va tan ràpid, acaba per terra, o trenca la moto. No sé.
I tu, 39 anys, tens més sonyo.
Clar, és una mica estratègia d'equip, els clar. Quatre pilots més o menys iguals, inclús hi pot haver un pilot una mica més lent, que sigui el conservador mecànica, que li deim nosaltres, i que vagi fent, no? Però al principi has de ser els quatre iguals, no? Cap crac. També tenim nosaltres un Raúl Navarro, que també està fent el Campionat d'Espanya, i també va rapidíssim. Però aquí canvia el xip, i va una miqueta més lentet, i tots anem més o menys iguals.
Molt bé. Jordi, me comentaves l'altre dia que t'ha arribat a anar a prop de 300 km per hora. Què se sent en aquesta velocitat?
Sí, amb una mil i el circuit de Catalunya, que la recta fa quasi un quilòmetre, arribes a 280, 290 o quasi prop de 300 amb una mil. Amb la 600 una miqueta menys. Estàs allà que, bueno, el circuit també pensa que és més ample i en gana, no és el mateix anar a 250 per la carretera, que és una locura, ¿vale? Que no un circuit que és ample i dona una sensació de que no vas tan ràpid. Doncs, clar, quan mires a terra dius sí, aquí vas, sí, saps?
Ja.
I, bueno, va.
Molt bé. Estàs amb el DCR Racing Service, no?
DCR, sí, és Diego Contreras, és el nom del mecànic. DCR, Diego Contreras Ramos, que és DCR Racing Service. Sí,
sí. Sí.
L'equip d'aquí de Barcelona.
Bueno, en principi content, no?, amb aquesta plantilla, amb aquesta escuderia.
Sí, per ara van bé les coses. És un home que la veritat té molt bones mans per aquest món, que té unes mans que prepara motos, no han romput cap motor, per exemple, la resistència. Han fet 4 anys i l'any que vam abandonar va ser una caiguda i després, culpa de la caiguda, avaries elèctriques, no anava la llum, el de nit has de